els criteris de la normativa de les zones de baixes emissions. I també això ens hauria de fer plantejar-nos quin model de ciutat volem, no? Perquè no es tracta de tenir ciutats plenes de cotxes elèctrics. O sigui, hi ha altres problemes associats a l'ús del cotxe en el centre de les ciutats. O sigui, que bueno, en fi, està bé tenir cotxes menys contaminants, però segurament el model ideal no és tenir les ciutats plenes de cotxes elèctrics tampoc, no?
Sí, clar, el que hi ha al darrere, sens dubte, és el model, no? El model de ciutat i de país que hi ha al darrere.
És el model de ciutat, no? I després hi ha un altre tema que és molt important, i també ho comentava la persona que estava parlant abans sobre la ideologia de les polítiques, i és que aquí hi ha una cosa que és molt frustrant per als que treballem sobre aquest tema, perquè hi ha com una mena de parany aquí molt generalitzat, i és que la gent pensa que un peatge és regressiu perquè acaba, no, és el mateix import, diguem, per a tot tipus de persones, per tant la gent de rendes més baixes, diguem, acaba patint més a l'efecte del peatge. I això, els estudis que tenim, no hi ha una evidència clara en aquest sentit, perquè un peatge que funciona al final redueix els embussos i la gent que utilitza el cotxe, o sigui, té un estalvi directament en consum de gasolina, això per una banda. Per una altra banda, l'import que es recapta amb els peatges s'inverteix en les ciutats en les que s'han aplicat els peatges, s'inverteix en transport públic directament, o millorar la xarxa de transport públic o en baixar el preu de l'abonament típic, que en aquest cas seria l'antiga Tereu, la de la Teca Sual en Barcelona. O sigui que, diguem que això és un factor clarament que podria compensar una hipotètica regressivitat, que ja et dic que no està clara pel que fa a l'efecte del peatge de congestió. I després, si l'alternativa és una zona de baixes emissions, llavors està claríssim, perquè les zones de baixes emissions són profundament regressives. O sigui, la gent que té cotxes més contaminants és la gent que té cotxes més antics, que és la gent que realment més pobre.
No, anava a dir, trasllado també el debat a la taula per fer-ho més obert. Veig que aneu assentint amb el cap. Què us sembla tot aquest debat, no? d'incorporar peatges a les entrades de grans ciutats, Esteve?
Sí, no, a veure, jo penso que el que cal tenir clar és que això són models de manipulació d'incentius col·lectius. No és la solució de res. Llavors, si tu no tens un model de ciutat i no saps on vols anar, i aquesta és una peça més, amb un enganatge on n'hi ha moltes per fer anar aquests incentius. Però no et solucionarà res. El de la zona de baixes emissions, aquest sí que un que no soluciona res. El de la taxa de congestió s'ha aplicat de moltes maneres. Però hi ha moltes solucions, només per posar alguna mica quin és l'estat de l'art amb el tema, no? El Chinook City Brain, que és que poden reduir d'aquesta manera la congestió entre un 10 i un 20%. Dius, és molt poc. Bé, una petita reducció, com que és un model complex, una petita reducció de la congestió fa que hi hagi més fluïdes al tràfic. Google també té un model similar que també ho fa un 10%. Això són solucions alternatives. El tema dels peatges i tot això, l'estat de l'art avui en dia és asimetrícules amb intel·ligència artificial i fer preus dinàmics en funció de l'hora, del dia, de la congestió. Això és el que funciona. Però tot això ha d'anar acompanyat de vehicle elèctric, de sharing, de moltes més coses, de transport públic, de...
Astrid i Josep.
Sí, puc dir una cosa al respecte.
Jo celebro molt aquest optimisme, no, respecte de la hipotètica hipotètic bon ús de la recaptació i com això pot revertir en política social. Ara, això també entenc que el gestor o el dirigent polític que ha d'explicar segons qui que bé, que això li traurà de la seva butxaca i que en tot cas ell ja decidirà com es reverteix aquest cost, crec que, amb tots els respectes, però és una explicació molt optimista i sobretot que parteix de l'assumpció de que la gent està disposada a admetre beneficis futurs en detriment de costos presents i sobretot que això pot ser entès per part de l'electorat. I per tant, jo no dic que això, o sigui, no hi ha un judici de valor respecte de la bondat o la maldat de la ideologia, però crec que el que ens trobem i el que segurament s'ha de fer front, i segurament els economistes heu de fer molta feina explicant-ho, és que potser hi ha prejudicis, però les polítiques no són neutres, es basen en prejudicis i per tant, si som conscients d'això, doncs potser podrem avançar, i qualsevol decisió està impregnada d'una dimensió ideològica, i en aquest terreny crec que és especialment visible amb el que ha passat a Barcelona aquests anys, és evident que no s'ha solucionat un problema per voler aplicar ideològicament polítiques que han tingut uns costos enormes i que ni tan sols els hipotètics beneficiaris d'aquelles polítiques estan contents, no?
El professor Flores Fillol, volia afegir alguna cosa?
Bueno, no, simplement volia dir abans un petit comentari, i que està bé, o sigui, evidentment aquestes polítiques de restricció del trànsit són, han d'anar, és un engranatge a moltes altres, polítiques de, com ha comentat alguna persona, de bike sharing, de car sharing, d'ús de bicicleta, de control dels preus del pàrquing, etc. Però hi ha una cosa que és molt important no perdre de vista, i és que està bé donar alternatives a la gent de transport públic, etc., si apliquem restriccions, això està bé, però hi ha un volum de trànsit molt considerable que simplement és evitable, es pot racionalitzar, i això és el que ha passat en algunes ciutats que han aplicat els peatges de congestió, és que hi ha gent que ha deixat d'anar, per exemple, tots els dies a la ciutat, ha treballat dies des de casa, s'han combinat companys que van a la ciutat i han compartit cotxe, etc. O sigui, hi ha hagut una racionalització de les entrades i les sortides de les ciutats. O sigui, no és gent que ara va, deixa el cotxe i agafa el transport públic, és gent que deixa d'anar directament a les ciutats. I hi ha una part de reducció de trànsit que és així, que és de racionalització de l'ús de les infraestructures. I bueno, en fi, això és important. I després, pel que fa a l'acceptabilitat, és a dir, a la valoració de la gent d'aquest tipus de mesures, és molt curiós el cas d'Estocolm, una vegada, que sempre sí. Es posa com a exemple de peatge que ha tingut molt d'èxit, i és que el 70% de la població estava en contra del peatge abans d'instaurar-lo. I un any després, només un any després d'implementar el peatge, era tot, les enquestes que van fer era totalment al contrari. Era el 70% de la població estava a favor de pagar per entrar i sortir de la ciutat, és a dir, per pagar per una cosa que abans era gratis. Estaven d'acord quan van veure, quan van poder percebre els efectes d'aquesta política, lo bé que va funcionar la política, i també per part de l'usuari el ser capaç de que tu planifiques que tens una reunió, saps que agafes el cotxe i que pots arribar i que no et vas quedar enganxat en un embús sense saber si arribes i si no arribes quan arribes. O sigui que bueno, que hi ha un rebuig a aquest tipus de mesures, però si tenim una mica de paciència, les expliquem bé i la gent veu els efectes d'aquestes mesures, i per això els períodes de prova són molt importants. Fer períodes de prova fa que la gent pugui entendre millor com funcionen aquestes polítiques, no? I sortir d'aquesta demagògia de bueno, ja ens volen fer pagar per un impost més, per recaptar no sé què, en fi, mesures ultraliberals perquè no és en absolut aquest cas.
I per tancar-ho... Perdoni, professor, sí, digui.
No, simplement, només volia comentar això. No sé si hi ha algun assumpte més.
Josep, per tancar el debat.
No, bàsicament estic molt, molt d'acord. Ho has explicat molt bé, les polítiques mai són neutrals i a més tenen, només es diem, efectes distributius, és a dir, guanyadors i perdedors, no? I és cert que se'n sentiu totalment d'acord. Abans Esteve és el que anava a dir. Jo anava a dir que l'important és el model de ciutat, perquè després l'altre són això, regles del joc, una miqueta sistemes de senyals, diguem, per intentar condicionar les decisions de la gent. Jo afegiria el que has comentat com un dels de negar aquesta regressivitat que es veu tan alta del peatge, que a més la major part de la gent que agafa el transport públic és gent de renda mitjana baixa, per tant aquesta gent no es volia afectada.
Sí, però una cosa només del cotxe elèctric, en mitjana,
tant com el cotxe elèctric, la ciutat del cotxe elèctric, perquè el consumeix una energia secundària i la clau és la font de l'energia primària.
Em posis els auriculars que així podem escoltar que el professor estava dient alguna cosa. Digui, professor.
No, simplement una puntualització, i és que la gent que té cotxe d'entrada és gent que té una renda mitjana més elevada que la gent que no té cotxe, evidentment. O sigui que vull dir, el fet de taxar cotxes i recaptar i reinvertir aquests diners en transport públic, que s'ha fet en totes les ciutats en les quals s'han aplicat peatges de congestió, perquè és la manera, diguem, de poder vendre la mesura, i tot el que recaptem va directament al transport públic. D'entrada és un efecte clarament redistributiu. O sigui que...
Ricardo Flores Fillol, expert en economia del transport, gràcies per atendre'ns avui. La trucada del 9C ha estat vaja, molt explicatiu i molt aclaridor les seves explicacions sobre mobilitat, sobre transport, sobre contaminació, sobre model de país de futur. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
Cap problema, ja, encantat. Bona nit.
I ho hem de deixar aquí també, a Esteve Almirall, Josep Lladós i Astrid Barrio. Gràcies també, fins la setmana que ve. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Gràcies.
Una petita pausa, ara tornem.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos. Estalvia amb les increïbles ofertes d'Hipercor i Supermercat al Corte Inglés.
Pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica, peça de 9 quilos, 119 euros.
O salmó noruec sencer o a mitjos, 8,99 euros al quilo.
I en una gran selecció de productes, 50% de descompte en la segona unitat.
A la botiga web o app d'Hipercor i Supermercat al Corte Inglés.
Preus vàlids a Península i Balears.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Aquella és la Yolanda?
Quin canvi!
Sí, sí. Ha perdut pes amb Naturhaus, amb Slimbel 3 fases.
Per perdre pes i guanyar en salut, compra Slimbel 3 fases al teu centre Naturhaus o online a naturhaus.es.
Si vols anar als grans espectacles, passa per entradesdevanguardia.com. Gaudeix de Cantando bajo la lluvia, Billy Elliot, Cirque du Soleil i molts més. Si ets del Club Vanguardia, aprofita els descomptes exclusius. Entrades de Vanguardia. L'espectacle comença aquí.
Canalla! Canalla, despierta!
El Canalla.
El Canalla amb el Miqui Otero. Miqui, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Avui un canalla especial perquè tenim convidats de luxe aquí a l'estudi i un grup també d'actualitat perquè actuen demà. A veure, fes-nos 5 cèntims.
M'he acompanyat. A mi m'encanta parlar de grups i de música, però crec que la millor manera de presentar un grup és que soni una cançó, per exemple aquesta. Presentadíssims, no? Però qui són els kiwis i per què els portem? Doncs bueno, hem portat el Marc i el Jordi a parlar una estona, i són un grup de Barna, de Barcelona, que a mi m'agrada molt, jo diré així, que fan una mena de pop cristal·lí, tocat amb presses, però molt meditat compositivament, que tenen aquest nom que és Kiwis, després parlarem del nom, però que a mi em recorda els Kiwis realment. Els Kiwis, si et fixes, són com marrons i així abrigosos per fora i com tropicals i lluminosos per dintre, i les seves cançons són melancòliques però també tenen molta llum, i estan en un moment de la seva vida que és el meu una edat en la que comences a tenir fills i les teves passions adolescents van canviant i les has d'adaptar a la teva vida, i no sé, jo volia parlar amb ells de tot això. Hola Marc, hola Jordi.
Hola,
què tal? Bona nit, benvinguts al 9C.
I volia anar presentant els temes perquè vagin sonant amb cançons, els temes dels que volem parlar amb cançons. Per exemple, aquesta cançó es diu Un dia tot canvia. Parleu del dia que tot canvia i jo vull sempre saber el primer moment, la primera mirada, és a dir, el moment en el que es decideix muntar el grup, no sé si ho recordeu.
Bueno, exactament del dia no, però sí que, a veure, tant jo com el Jordi, com la Inés i la Marta érem amics d'allà fa temps. Tots hem tingut altres grups, o ens hem trobat a concerts, o per qüestions de fanzins, bueno, no sé, les coses que ens agraden més de joves. I bueno, ells tocaven en un grup que es deia Parlament, que estaven així, no, després el Jordi, si vol. I jo tocava en un altre grup que també estàvem així.
Sí, no vol dir que no molés massa.
Bueno, no, així vol dir no és res dramàtic, és que no acaba d'avançar o coses així, no tan rock and rolleres dramàtiques. I bueno, xerrant un dia, ostres, podíem fer alguna cosa? Sí, no sé què, va, provem. Assajàvem al mateix local d'assaig, que això suposo que també va anar bé. I res, un dia ho vam provar i la màgia...
La màgia va sorgir.
Exacte.
La màgia, el nom molt aviat, perquè el nom Jordi, amb què té a veure? No és amb la fruita, en realitat, no?
No, amb la fruita no. Hem repetit moltíssimes vegades que no és amb la fruita, és com que sempre ho acabem dient. La fruita no, la fruita no. En realitat ve perquè... Bé, això que deia el Marc de com ens vam juntar, realment juntar-se és una casualitat. Una casualitat de que érem un grup d'amics... els quals més o menys tots ens movíem per una mateixa escena com independent de Barcelona, que vam coincidir nosaltres quatre, però que podien haver sigut uns altres, però vam coincidir i en aquell moment, en una de les primeres converses sobre com volíem fer aquest nou grup, que ja estàvem fent sent grans i sent molt conscients de quina era l'essència que tindria aquest grup, vam dir que volíem fer música semblant a alguns dels nostres grups preferits, en aquest cas dels grups de Nova Zelanda, d'una escena pop dels 80 i 90 a Nova Zelanda i de certes bandes que no tant ens agradaven, els Pats, els Cleans, etc. I com que hi deia música kiwi perquè de Nova Zelanda va quedar de kiwis.
Els kiwis són els ocells que van... que eren els primers que, quan no hi havia mamífers a Nova Zelanda, aquests ocells eren el més semblant a un mamífer, no? Era aquesta cosa de la illa. El Marc ho ha apuntat, però una cosa interessant és com que els dos tenen, com els quatre del grup i elles dues també, com una trajectòria de mil grups i de mil mogudes a la ciutat des de fa molts anys, i un dels moments que a mi em fa més gràcia del Marc té a veure amb aquest tall que sentirem. Tonight performing in Barcelona for us. So just in case you don't know them, here's a little taster. Just give it up for Tattoo! Són les Tattoo, no sé si la recordeu. Ara quan sonin, potser. Però Marc, venint de l'underground de Barcelona, com vas acabar tocant la bateria en una actuació de Tattoo de la MTV?
Una explicació, això. La cosa és que, bueno, jo abans tocava en un grup que es deia Veracruz, ¿vale? I teníem un amic que treballava a Universal, que era la discogràfica que portava Tattoo. Llavors l'any, la veritat és que no me'n recordo, 2002, 2003, em sembla, es va fer el MTV Music Awards o algo així, els premis de l'MTV dels vídeos. I bueno, van venir a tocar aquí a Barcelona, al Palau Sant Jordi, pues, molts grups, o sigui, des de Coldplay a Foo Fighters, a Marilyn Manson, Eminem, bueno, aquella època. I aquest noi, el nostre amic que treballa a Universal, que portava Tattoo, ens va demanar si podíem fer de banda que fa veure que toca amb elles, perquè evidentment tot era un gran playback gegantí, i nosaltres que, bueno, que en aquella època acceptàvem tot, sí, vinga,
el vídeo el teniu a YouTube si el voleu veure, sí, si home. Poseu Tattoo MTV Barcelona.
A més hi ha aquell extra de les Tattoo que sempre feien i que es van fer conegudes perquè es feien un lenguetazo al
final, feien un petó,
sí, feien un petó al final de la cançó.
Elles deien que eren com lesbianes, no sé què, però es veu que després ho van desmentir i van bueno, van deixar entreveure que era un muntatge.
Era tot un muntatge. No. Bueno, però és una demostració d'aquesta anècdota de la veterania i de que han fotut molts tiros els dos i porten molta carrera a darrere. I aquesta és la pregunta, no?, que centraria també en aquesta època i de més, no? Que vull dir que tenir un grup, quan tens al voltant dels 40, no és quedar per jugar a pàdel. Vull dir, té a veure amb la teva passió, però a la vegada és la teva passió adaptada a la teva vida, el que et toca, i no sé com us ho preneu. Potser us dona més tranquil·litat en algunes coses i és més difícil d'encaixar horaris i tot amb unes altres?
No, al final tot es basa en l'entusiasme o en aquesta paraula que utilitza el Marcos Ordóñez, que tu també utilitzes, Miqui, de l'impuls. Nosaltres encara tenim entusiasme per fer aquestes coses i és el que ens mou, al final. És aquestes ganes de fer alguna cosa més que no sigui anar a treballar i després, pues, tornar a casa o fer la criança dels fills o el que sigui. Doncs més enllà d'això hi ha un amor a la música evident, amor al pop i ganes de fer coses amb els nostres amics. I aquesta espècie d'impuls de seguir fent coses encara que ja no siguem els xavals joves que eren fa 15 anys, igual això de l'estatua ara diríem que no, però jo crec que ens mou aquesta inquietud, no?, i aquest impuls a seguir fent coses.
I una altra cosa també té a veure amb la composició, quan ets adolescent i està tot per estrenar i vius tot per primera vegada, és relativament fàcil fer lletres de pop, no? Per mi és complicat fer bones lletres de pop quan ja has viscut aquestes coses i has d'adaptar el discurs. A mi, per exemple, el Pou, aquesta cançó m'encanta. Que us fixeu per fer aquestes lletres que...
Bueno, el Pou, que aquesta precisament és meva, és la meva primera cançó de la vida, la meva primera lletra de mai és aquesta, i és el clàssic moment d'estar trist i de dir, vaig a fer una cançó pop per intentar que això quedi plasmat d'alguna manera, i realment va ser això. Llavors, amb què ens fixem? No ho sé, jo crec que cadascú té la seva manera d'escriure diferent, cadascú té les seves preocupacions. La Inés, per exemple, té una cançó que parla de quan estava embarassada, o el Marc, doncs, té una cançó que parla de quan va iniciar una relació, la relació que té encara ara. Cadascú al final toca temes d'una mica de maduresa i del nostre dia a dia.
Sí, de fet, de vegades quan tens uns sentiments tristes el que fas és fer una melodia aparentment molt animada, no? De vegades és un mecanisme de defensa, no? Amb el que
sí, al final és... Bueno, això ha passat sempre al llarg de la cultura popular, no?, d'agafar aquestes desgràcies i fer-les servir per una cosa bona.
Fer-les ballar, no? Has parlat de la cançó de la Inés de quan estava embarassada. Crec que la posarem ara, i perquè és un moment que crec que és bastant important, no? Ells a la criatura, a la Inés, que a més és la parella del Colomo, el Joan Colomo, li deien Volcán abans de néixer, quan sí, encara no tenia nom. Sí. I la cançó que li va dedicar va ser aquesta. Ahora soy dos, canta la Inés, i de fet estem, jo no sé si estem fent una cosa massa opera o massa Anna Rosa, però és que en els grups de vegades estan tan units que es sincronitza tot, i ells dos seran pares en qüestió de 3 setmanes per separat, sí, amb dos embarassos absolutament paral·lels. No sé com veieu això, qui avui s'haurà d'aparcar-se o com ho...
Bueno, jo crec que evidentment sí, durant un mínim, sí, clar, uns mesos. També la veritat és que, clar, és el nostre primer, o sigui que tampoc no sabem gaire com va això, i no puc dir si tornarem a assajar al cap de 3 mesos, o al cap de 6, o al cap de...
30 anys.
No sé, sí, exacte, sí, 6 anys.
Al final poden tornar a la gira de reunió d'aquí 30 anys.
Sí, però al final... Al final, a veure si ens paguin molts diners.
Molts diners.
Quan els fills tornin a tocar amb els tatu, no?, aleshores...
Ah, exacte.
Serà el moment de tancar el cercle.
O amb les noves tatu, que vés a saber qui són.
Sí. No, però al final aquestes aturades... Igual que vam aturar quan la Inés va tenir les dues criatures que ha tingut, formen part també de la mateixa notorietat amb la qual ens prenem tot això. De que, bueno, doncs ara hem de parar, doncs parem, després sí. De tornar, tornarem.
Sempre, o sigui, la nostra vida personal sempre està per davant del grup. I, de fet, el grup és algú més a més que ens fa molta il·lusió, però evidentment, o sigui, és algú de més a més.
Hi ha un altre moment curiós en la història recent de Kiwis, és el moment en el que llencen el seu single més lluminós i més optimista, d'una manera gairebé visionària, perquè va ser, el vídeo crec que va ser una setmana abans del primer confinament més estricte. La cançó era Canviaran les tornes. De Orwell i de poques lletres més visionàries, bueno, una setmana abans cantar Algo Grande va ocorrir.
Tenien la bola de vidre.
Sí, després hi ha una anècdota més relacionada amb això, que és que vam decidir posar-li vida exterior al disc, també una setmana i mitja abans de que comencés el confinament.
La vida interior.
Tot el contrari de la vida exterior.
Vida exterior, es titulava.
La nostra va de parades per embarassos, pandèmies...
I de boles de cristal, també. De fet, passa una cosa amb el disc que surt, havia de sortir durant el confinament, finalment surt quan ja començàvem a sortir una mica al carrer, s'esgota el disc de manera molt ràpida, jo crec que això té a veure també amb tota la comunitat que havien aconseguit de grups anteriors, i llavors passa una cosa molt guai que podríem acabar explicant-la, que és quan s'interessa un paio dels Estats Units i decideix editar el disc als Estats Units, un disc en català als Estats Units, amb una segona edició.
Doncs sí, o sigui, nosaltres havíem fet una tirada curteta, la veritat, i realment en 24 hores o 48 es va esgotar. I vam estar xerrant amb el Dani i l'Anna, que són els jefes del segell de Snap Club, i bueno, tenim la possibilitat de fer una segona edició, i vam consultar a altres segells de fora, internacionals, no sé, tothom va portar 3 o 4 per preguntar, i un ens va contestar molt emocionat i molt content de que sí, que
és un paio de Seattle, no?
De Portland.
Sí, sí.
Que volia pagar l'edició i va pagar tota l'edició. I
així que les cançons en català dels Kiwis estan sonant ara a Portland.
No tenim constància que ningú hagi comprat un disc a Portland.
Home, no sé si
estem rebent cartes i mails
de fans de Portland,
clubs de fans per tot Estats Units.
Bueno, ja acabem, recordem que toquen demà, toquen a l'Espai Zoubi de l'Hospitalet en una festa que és el desè aniversari de la Fonoteca de la discogràfica. També tocaran l'Edu Ruinas i la Rombo, que crec que una d'elles és col·laboradora d'aquí de la casa. I jo volia acomiadar-me del Marc i del Jordi i de vosaltres i de tu, Pep, i desitjar-vos un bon cap de setmana amb la que per mi és una de les millors cançons de Kiwis, que si ets tu, aquest.
Cançó dels Kiwis i ets tu, acabem el Canalla d'avui. Gràcies, Marc, i gràcies, Jordi, per ser aquí al No Sé. I Miqui, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
RAC1. Gaudeix del tribut a John Williams, el concert de bandes sonores de la Simfònica del Vallès amb el doblador Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Jurassic Park o Harry Potter el divendres 19 de novembre a la Faràndula de Sabadell. Dissabte 20, al Palau de la Música Catalana i diumenge 21, a la Factoria Cultural de Terrassa.
Entrades a osvallès.com.
De 365 dies que té l'any, n'hi ha alguns que passen sense més i d'altres, els importants, els més assenyalats, estan a l'agenda i fins i tot tenen nom, com els Black Days de Ronda 15. Del 25 al 27 de novembre vine a Volvo Ronda 15 del carrer de les Corts 2238 de Barcelona perquè t'hi esperen les millors ofertes i preus especials en aquest Volvo que t'agrada tant.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
La vida és un còctel d'emocions. De Goll de Gom, La Brutal i Té de Teatre presenten T'estimo si he begut, una comèdia amb cançons basada en contes d'Empar Moliner. Entrades a teatrepoliorama.com.
Arriba a Barcelona el Circ Històric de Rosa Radull. A partir del 26 de novembre gaudeix de l'espectacle Becante, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent. Instal·lat al Port Vell de Barcelona. Circ Històric Radull, el circ de la teva vida. Entrades a radull.com.
Condueix la gamma SUV Eco de Hyundai i gaudeix de les últimes novetats en conducció híbrida i elèctrica. I ara, emporta't el nou Tucson híbrid per 317 euros al mes, amb el nostre renting a particulars amb tot inclòs i lliurament immediat. Descobreix la gamma SUV Eco més completa del mercat. Més informació a Hyundai.es.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos. Els artistes.
Passa un minut de les 10 de la nit i ja tenim per aquí l'estudi de RAC1, l'Eva Piqué. Eva, què tal? Bona nit.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé. Mira, m'acabo d'escapar d'una festa d'aniversari.
Ah, sí?
Els he deixat allà ballant. Si
ara hi tornes,
que...
però?
No ho sé segur, però potser sí, que encara hi trauré
sí,
el cap.
Segur que sí.
Però vull dir que ja s'ha de tenir com certa moral, no? Venir aquí a parlar de llibres, els he deixat allà. Però bé, bé, bé.
Què
molt
ens portes
bé?
Avui?
Mira, vinc a parlar d'un llibre de la narradora i dramaturga Yasmina Reza, que és un llibre que farà les delícies dels fans de la Yasmina Reza, perquè té tots els ingredients de les seves obres. Té ironia, té sentit de l'humor, té mala llet, té uns diàlegs memorables. El llibre es titula Serge, o sigui, Sergi en francès, que és el nom del germà gran del narrador de la novel·la, i l'ha publicat l'editorial L'Anagrama en català i en castellà. El traductor al català és l'Oriol Baquer. I aquesta novel·la, aquest Serge, és un retrat tragicòmic d'una família formada per tres germans francesos, jueus no practicants d'origen hongarès, una família que és i no és la de l'autora, que la seva família també és de jueus no practicants d'origen hongarès, i dilluns a Barcelona la Yasmina va explicar que era la seva família però camuflada, de manera que no es pot reconèixer del tot.
I què els passa a aquests tres germans?
Mira, bàsicament la novel·la s'estructura al voltant de dos moments. Un és la mort de la mare, no és cap spoiler perquè es mor només començar la novel·la, i després hi ha una visita que fa tota la família al camp de concentració d'Auschwitz, que és on van morir, on havien mort els parents hongaresos de la mare. Uns parents que ells no han conegut mai, és clar, i dels quals tampoc n'havien sentit a parlar mai. La desgràcia d'aquests parents, de fet, no havia trasbalsat gaire la vida de la mare morta, però hi tenien lligams de sang, havien mort perquè eren jueus, i sembla una bona acció anar a visitar el camp de concentració on els van matar. Què passa? Que Auschwitz és avui un espai de memòria històrica, per allò de tinguem presents els errors i no els repetim, però alhora és també una atracció turística, s'ha convertit en una mena de parc temàtic. De fet, la primera intenció de l'autora francesa, de la Yasmina Reza, era escriure un llibre sobre el turisme o contra el turisme o contra un determinat tipus de turisme, aquest turisme, no sé, de pantalons curts, xancletes i selfies. I després va pensar que un lloc com Auschwitz era perfecte per descriure aquest caràcter grotesc, guinyolesc, va dir ella, del turisme.
És valent, ambientar una novel·la a Auschwitz?
Jo la trobo una decisió molt valenta, com has dit, i molt arriscada, perquè sobre El que vol fer la Yasmina Reza és qüestionar si val la pena mantenir aquests llocs que en teoria pretenen conservar la memòria històrica. Segons ella, ella creu que això no té gaire sentit, diu que les persones només recordem allò que hem viscut de primera mà i que no podem tenir memòria dels fets passats que no hem viscut. Ella creu que a França hi ha una mena, ho va dir així, de deliri de la commemoració, que no s'acompanya d'una reflexió. Jo aquesta seva postura la trobo una mica estranya, perquè trobo que la memòria col·lectiva és un concepte que bé, que tots entenem. Jo no me'l gosaria carregar, però ella t'ho explica així com molt... ho té com bastant clar, no? Llavors, també trobo que és valent escriure una tragicomèdia amb Auschwitz pel mig, perquè la mateixa Yasmina Reza denuncia que estem en temps d'una correcció política molt bèstia. Clar, els seus personatges, tu passes bé llegint-los perquè són sempre exagerats, excessius, passats de voltes, diuen inconveniències, diuen coses que no toca. Clar, això no casa gaire bé amb els imperatius de la correcció política. Ella, l'autora, diu que ella creu que no s'ha censurat mai de forma conscient, però no pot garantir que no ho estigui fent de forma inconscient, que encara seria pitjor. Llavors diu que estem entrant en un totalitarisme inquietant i que si la cosa es manté, si segueix així, diu que no podrà continuar escrivint perquè es quedarà sense personatges. Si els ha de morosir gaire, perdran aquest seu esperit que tenen. Recordem que la Yasmina Reza és l'autora de l'obra de teatre Art, que va ser un èxit absolut i que encara es representa a tot el món. Potser també en recordeu l'obra Un déu salvatge, que la va dur al cinema el Roman Polanski, crec que fa 10 anys, que va donar trobada entre dos matrimonis que va pujant de to, amb la Kate Winslet i la Jodie Foster. Doncs com aquella obra, la novel·la aquesta Serge també està plena de discussions sobre la condició de jueus, picabaralles entre els germans, res que no sigui habitual a qualsevol família, però sempre amb aquell punt exagerat i excessiu que és marca de la casa. Són això, són uns personatges tan exagerats que fan riure. Tu passes molt bé llegint la novel·la, és una crac dels diàlegs, per això escriu teatre, per això és una dramaturga, la Yasmina Reza. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esforçar. Són les coses bones de passar l'eternitat. Un dia ens encenien el menjar i el menjador es replaten i passegen per la nostra habitació. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Aquesta cançó dels Manel parla de Roma, d'Itàlia i no de Polònia, però he pensat que servia per insistir en la crítica aquesta del turisme que fa la Yasmina Reza, perquè l'escriptora s'ha proposat això, criticar el turisme, diu que és una cosa monstruosa, ha arribat a afirmar que el turisme i el terrorisme, va fer aquest titular, que el turisme i el terrorisme són les dues grans plagues de la nostra època.
Carai.
Clar, llavors alguns li retreuen que ella també en fa de turisme, que és allò que passa, que ens molesten els turistes, però nosaltres també sí. Ho som, no? Ens molesta el turisme que fan els altres.
Sí, és veritat, que això sol passar.
Clar, ara bé, aquests que l'han criticat, val a dir que l'escriptora és conscient d'aquesta contradicció i dintre de la novel·la es cura en salut. És a dir, ella fa dir això al seu narrador, el narrador que és un dels tres germans, no és el Serge, sinó un altre germà, li fa dir això, diu, a la gran plaça de Cracòvia se'n fa visible la dimensió del desastre. Hi havia una mena de festa de primavera o de la música, o era una emanació d'aquelles festivitats permanents com fan ara en llocs turístics. Hi havia de tot en aquella enorme plaça del mercat, una gentada idèntica a la que havien vist aquell matí a Auschwitz. Colles esverades i esgotades sense voluntat pròpia, amb una ampolla i una motxilla. Jo havia vingut a Cracòvia feia anys, en guardava el record d'una ciutat esplèndida i secreta. Res a veure amb aquell decorat fals i desnaturalitzat per la inconsistent invasió planetària. I tu, em pregunto, mentre busquem enmig de l'embús un restaurant local, aquí comença a entrar en joc l'autocrítica, es pregunta, i tu, aquest narrador, diu, de quina altra fusta et penses que estàs fet? Recorres la terra enviant viatges de baix cost amb la mateixa desinvoltura. Trepitges el mateix circuit, horror al matí, festivitats medievals al vespre. En què ets diferent? No vols barrejar-t'hi, però aquesta mateixa reticència et desemmascara. Saps perfectament que no hi ha un altre món i que la teva queixa també és inconsistent. Vull dir això, que els que han criticat la Yasmina Reza es nota que no han llegit aquesta novel·la perquè fa això de posar, com es diu, posar la vena abans de la ferida, sí. No? Curar-se en salut i ella mateixa ja n'és conscient d'aquesta contradicció. Aquesta gent no l'han llegida, jo us recomano que la llegiu perquè realment passes una bona estona i alhora, clar, et sents com malament d'estar passant una bona estona perquè el decorat és el que és, perquè estàs veient aquests personatges que estan, això que diu ella, no? El matí estan a Auschwitz, després estan a Cracòvia amb una festa ple amb multituds, hi ha aquesta contradicció, no?
Doncs ens l'apuntem, Serge, de Yasmina Reza, publicada en Anagrama. Gràcies, Eva.
A vosaltres.
Tornes cap a la festa, ara?
Ara m'ho pensaré, de tornada.
Vinga, va, bon fins la setmana que ve, igualment.
Vols 10 euros gratis per comprar les botigues del teu barri? Entra al web bcnmarket.barcelona i descarrega't el teu bonus per compres iguals o superiors a 20 euros. Una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona per donar suport al comerç de la ciutat. Barcelona mai s'atura. Ajuntament de Barcelona.
Ànec Blau, som el centre més obert. Oberts tots els dies de l'any. Oberts als nostres amics peluts. Oberts per a les teves compres, per al teu oci. I amb els millors cinemes premium. I per demostrar que estem oberts, Ànec Blau obre les seves portes també l'1 de novembre. Perquè som oberts. Som Ànec Blau.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, aquesta Black Week Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. Black Week de Hyundai. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
IKEA i els sons del benestar. Arribes a casa i encens unes espelmes. I et poses còmode. El teu coixí de plomes. No hi ha res més satisfactori que tornar a casa teva. IKEA, obre la porta al lloc on comencen totes les coses bones.
Sabies que gràcies a fer el manteniment de la teva caldera aconseguiràs un estalvi a la factura del gas? No aspiris més i contracta ara el manteniment anual de la teva caldera des de 9 euros al mes i passa un hivern ben calentet. Connecta't a rotsat.com i gaudeix d'un 15% de descompte amb la contractació online. Rotsat, com a casa, en lloc.
Al Culturetes.
I quan sona aquesta sintonia vol dir que arriba el moment de fer el Culturetes. Maria Cusó, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Què ens portes avui?
Doncs mira, us diria que us porto una vella coneguda de la secció. I farem un joc. Va, us donaré pistes i a veure si sabeu de què estic parlant. És un dels noms propis de la il·lustració a casa nostra. I amb això us estic dient molt. Ha dirigit videoclips, ha dibuixat vinyetes, ha escrit fins a 15 llibres... I fins i tot últimament l'hem vist crear un monstre, però hem de dir que l'acomiaden, un bye-bye monstre, que aquí ja estic fent un spoiler gran. Fa un parell d'anys, si recordeu, va venir aquí a presentar-nos un llibre en el qual ens divertia i ens il·lustrava sobre el sexe, que era Sexo, era una guia didàctica sobre la sexualitat. I ara publica Madre, o hauríem de dir Madre, ara ho parlarem amb ella, un retrat que us diria que és brutalment honest sobre la maternitat a partir dels 40. Sabeu de què us parlo, no?
Els oients jo crec que ja s'han situat.
Sí, estem parlant de Liona.
Liona, què tal? Bona nit.
Bona nit.
I enhorabona, perquè acabes de parir un llibre i estàs a punt de ser mare, també.
A puntet.
Abans de començar, deixa que ens posem en situació. We got it together, didn't we? Aquesta és la cançó My First, My Last, My Everything de Barry White, que va ser la banda sonora d'un moment important del teu procés d'embaràs. Què va passar?
Doncs sí, va ser un dels moments més surrealistes. Quan em fan l'extracció d'òvuls, llavors jo rebo a casa un link a través d'internet de la meva clínica de fertilitat i obro aquest link i és un vídeo on anaves veient a temps real com aquell òvul era fecundat i com s'anava convertint, bueno, anava passant diferents processos fins a arribar a un embrió. I li posaven aquesta cançó com a banda sonora. I jo era com, no pot ser...
El criteri de selecció sí. de la banda sonora, sí, sí.
Molt surrealista.
Ara ho deia la Maria, aquest llibre és un llibre brutalment honest sobre el procés que ha seguit per aconseguir ser mare passat als 40, un procés que no sempre ha estat fàcil. Tot el que expliques és real?
Tot és real.
Tot.
Tot és real, sí, sí. La gent em deia, però ja tens material per fer un llibre? I dic, mare meva,
per favor.
Sí, això és com una pel·lícula d'Indiana Jones. O sigui, no pares de tenir sustos, ensurts, hi ha molta acció, hi ha drama, hi ha de tot.
I en quin moment decideixes convertir-ho en llibre?
Doncs jo crec que va ser just quan vaig començar a fer el tractament, que em vaig adonar de la desinformació que hi ha sobre aquest tema, i sobre lo sola que et sents. O sigui, quan entres en això, per molt que tinguis gent al voltant i que ho puguis parlar, ningú t'acaba d'entendre. O sigui, és molt difícil. I vaig pensar que era necessari, no?, fer un llibre que parlés de tot això i que pogués acompanyar a persones que estiguessin passant per alguna cosa similar. I també una mica per trencar amb el tabú, no? Hi ha molta gent que això s'ho calla. Els hi fa vergonya o els hi fa por que la gent es preocupi, no? Que els estiguin constantment preguntant com va, no? I haver de dir... Si alguna cosa no va bé, clar, doncs haver de comunicar-ho. Sí. Clar, és molt dur. Però a la vegada penso, ostres, és que si no ho pots expressar, és horrible. Perquè aquella càrrega emocional
menja, no?
la portes tu a sobre i no la pots treure, no? No la pots canalitzar. I per mi aquest llibre també va ser una manera de canalitzar totes aquestes pors, no? Tota aquesta frustració, que d'altra manera, si no, m'hauria menjat.
Clar, de fet, tu ara parlaves de desinformació, no? I en el llibre tu dius, jo el desig de ser mare l'he tingut des de ben jove, no? Pràcticament sí. Des dels 18. I per A o per B, la vida et va portant per altres camins i arriba pràcticament la quarantena, que és quan fas el pas i dius, ara sí... que és el moment de posar-nos-hi, i tu dius, el primer entrebanc amb el que em trobo és precisament aquesta desinformació, perquè sóc una persona que he anat fent-me les revisions ginecològiques quan tocava, és a dir, no és allò que no sí. Hagués trepitjat un consultori amb anys, i et trobes que no és tan fàcil, que et falten òvuls, no? Que això és molt fort.
Molt, perquè a més jo era bastant pesadeta, de dir, mira'm que tot estigui bé, que tingui reserva, i sempre em deien, tot està bé, i de cop i volta arribes als 39... i et diuen, uf, tens molt poca reserva, ho tindràs fatal per tenir fills amb els teus propis òvuls, potser hauràs d'optar per l'ovodonació, i és com, en sèrio? O sigui, què és això?
I per què no m'ho he dit abans?
Clar, i a més que jo, ja et dic, jo era com molt pesada d'anar dient, no?, d'anar avisant, ei, que jo vull ser mare. A més, doncs, 2 anys abans m'havien diagnosticat endometriosi, que és una malaltia que directament doncs, afecta la fertilitat, i jo... Vull dir, sempre ho deia, dic, jo vull ser mare, eh? O sigui, aneu-me mirant, tal. I sí, provo de manera natural, a veure què passa. I bueno, provant de manera natural, doncs vaig perdre uns anys que potser hauria pogut aprofitar per tenir una mica més de reserva, clar.
A més, sobre el tema dels comentaris, sembla que sobre la qüestió de la maternitat o paternitat, tothom sempre té una opinió.
Total, sí.
No sé si t'han arribat a qüestionar també el fet de que us hi posessis tard.
Sí, de fet, per exemple, això, a la consulta, de cop i volta, doncs dir-me, però tu ja ho sabies que la reserva es va esgotant? I era com, doncs no ho sabia que era així, que era tan... Sí, sé que et diuen, no t'esperis als 35, però bueno, com que jo sempre havia anat allò revisant i m'havien dit, està bé, no hi haurà problema, doncs bueno, estava com tranquil·la, no? Mm-hmm. I quan de cop i volta et diuen que no... Dius, ostres, és que ja no és que jo pugui dir vull ser mare o no vull ser mare, és que no ho puc ser. Biològicament serà impossible.
I queda córrer, no? Hi ha una mica com aquesta sensació, el rellotge biològic que sempre en parlem, però que es comença com a accelerar el temps, que això també...
Perquè et diuen això que a partir dels 37 és que cau en picat la reserva. O sigui, és... Clar, va de mesos ja. O sigui, i llavors, clar, a l'hora de fer un tractament de fecundació in vitro, doncs també tens aquella pressió, no?, de dir, fem-ho ja... perquè es queda un mes a l'altre i jo perdré òvuls.
Clar, en procés de fecundació in vitro, però que és un procés llarg i també costós econòmicament.
Molt, sí, clar, perquè a més jo ja al tenir 39 anys, quan vaig decidir fer la fecundació in vitro, ja no podia accedir a la sanitat pública, que si no... Ja.
És a dir, la sanitat pública arriba fins a certa edat.
Sí, hi ha un límit. De fet, el límit són els 40. El que passa és que, per exemple, si tens 38 ja no entres perquè hi ha una llista d'espera que
quan
és impossible.
Quan et toqui
ja tens 40. Ostres. I, clar, això és bastant injust, no? Perquè a vegades el més normal és que necessitis aquesta ajuda quan,
precisament,
quan t'acostes més a l'edat, no? Però, clar, també és veritat que hi ha menys probabilitats de que els resultats siguin positius.
Mm-hmm. Clar, no, i ara deies tu, no, que és un procés costós, i jo crec que també és costós emocionalment,
molt,
no?
Sí.
Perquè, de fet, tu em fas referència al llibre diverses vegades i parles d'una muntanya russa i fins i tot sí. Ho dibuixes d'aquesta manera. Sí. Una muntanya russa que a vegades estàs sola i a vegades estàs amb la parella.
Mm-hmm.
Que a vegades sovint, no, crec que també potser ens l'oblidem i el procés és molt conjunt en algunes parts, en les altres sí. Potser et toca viure-ho més sola.
Sí, és que hi ha moments que per molt que estigui la parella al teu costat i que pugui empatitzar, és molt difícil que pugui entendre el que estàs passant. A més, suma-li que t'estàs hormonant.
I que hi ha un moment... Un cocktail molotov, això.
Sí, que dius, no sé si sóc jo o són les hormones, això que m'està passant, no? Però sí, sí, és una muntanya russa emocional molt heavy. O sigui, jo crec que més que físicament, és el que t'afecta emocionalment és molt dur. I jo, de fet, quan vaig arribar a la transferència, vaig dir-me a mi mateixa, si aquesta transferència no va bé... Jo ja aquí ja em paro. O sigui, no puc tornar a passar per tot aquest procés perquè no seré capaç.
Mm-hmm. I en tot aquest procés, el que és la parella se'n ressenteix?
Sí. Sí, sí, sí. És un procés... és que és molt dur, perquè al final, vulguis o no, t'obsessiones. T'obsessiones amb això. I és com el centre de la teva vida. I clar, la parella passa com està allà a un segon pla, no? I és fàcil que la desatenguis, que hi hagin, bueno, maneres de pensar diferents, no? En el meu cas, per exemple, era jo la que tenia més pressió, perquè, bueno, a part ens portem uns anys, per tant jo tenia aquell rellotge biològic molt més potent, no? I jo ho tenia molt més clar, que volia ser mare. I llavors, evidentment, ostres, és molt difícil. I jo ho entenc des del seu punt de vista i des del meu, no?
Uh-huh.
Però crec que realment la parella ha d'estar com molt convençuda de que aquell sigui un objectiu comú perquè no li afecti d'una manera desagradable.
Clar, una mica veient, no, tot aquest procés que tu vas explicant, perquè a més hi ha una part pedagògica, no, que expliques com funciona tot el procés, no, mm-hmm. I el que deies, ara hi ha una extracció, ara li passa això al teu... Però també hi ha tota aquesta part emocional i que, per tant, és un viatge costós. No sé fins a quin punt, d'on treus les forces per mantenir, no? És aquest desig tan gran de ser mare que dius, el que vingui jo m'ho tiro a l'esquena i segueixo endavant?
Sí, de fet, per exemple, un exemple molt visual és que jo li tenia pànic a les agulles. I clar, arriba un moment...
Són unes quantes.
Bueno, unes quantes, no? I al principi me les punxava a la meva parella, però al final vaig dir, bueno, si vull ser mare, haig de superar això, no? I, bueno, doncs vinga, punxar-me cada nit. I bueno, vas com prioritzant i dient, això és el meu objectiu ara i faré el que calgui, no? Sí, sí.
A més, a vosaltres us va enganxar tot aquest procés amb la pandèmia, sí, amb la pandèmia pel mig. Com va anar? Com ho veu viure?
Buah. És que va ser al·lucinant, perquè just el dia que començava a estimular-me hormonalment, que era això, punxar-me, doncs estava el Pedro Sánchez allà a la pantalla,
no?
Dient...
És que sembla pel·lícula,
sí,
això.
Sí, no, és que és de pel·lícula. I jo allà, amb la xeringa a la mà, dient, què faig? Em punxo o no em punxo? Perquè, clar, dic, si em punxo, haig d'anar fent controls a la clínica i si està tancada no els
clar,
podré
clar,
fer.
Clar, clar.
Què faig, no? Vaig trucar a ma mare... la veu de la saviesa, i em va dir, no et punxis. I vaig fer bé, perquè bueno, ens vam haver d'esperar això, que ens desconfinessin per poder tornar a emprendre el tractament.
Que també són mesos, no? Entenc
sí,
que amb
sí,
aquesta
clar,
cosa contra el
allà,
temps...
Dic, no, estic perdent òvuls.
Clar, ara feia referència a la teva mare i vindo una sensació no econòmica que aquest llibre també és un tribut a la teva mare.
Total.
Em fa referència molta estona, de fet li dediques, no?
Mm.
És allò que diuen, no, que ens hem sentit dir tots a vegades, això ja ho entendràs quan siguis mare, quan siguis pare, no? Això t'ha passat, de dir, ara que començo el procés, em puc posar una mica més en la pell del que ha viscut ella?
Sí, però més que res, al final, sí, per mi el llibre és una carta d'amor a ma mare, perquè si jo vull ser mare és per ella. És perquè la relació que hem tingut ha sigut tan bonica que... El meu objectiu és tenir aquesta relació amb una altra persona, no?
Wow.
I per això està en el llibre. I sempre, si us fixeu, apareix quan hi ha moments de bajón, de dir, ho deixo, o és un desastre, o no puc seguir amb això. Llavors apareixen flashbacks amb ma mare que em fan com reprendre aquelles ganes de voler ser mare, no? De dir, ostres, és que val la pena.
I ara què? Com afrontes aquesta nova etapa?
Doncs a veure, fins ara estava molt tranquil·la. Jo crec que el procés ha sigut tan dur que l'embràs l'he viscut com bastant tranquil·la.
Mm.
Ja, he après com a relativitzar molt la vida. Però ara que s'acosta ja el moment del part, ja començo a estar una mica nerviosa de dir a veure com va, a veure com surt tot plegat, i a veure bueno, com reacciono jo no? Com seré com a mare, no? Em costa molt encara visualitzar-me com a mare.
Que clar, no, ara ho dèiem, no, això del que ara estàs a punt de ser mare, i sí que és veritat que hi ha un tema que jo crec que també ens hi podem sentir molt reflectits, que al llarg del llibre tu dius que hi ha una dualitat entre el que és feina i el que és la maternitat, no? Que potser és una de les moltíssimes raons per les quals trigues en ser mare, fins i tot en el procés de la in vitro hi ha moments que ho has d'aturar perquè la feina és la feina i hi venen projectes o necessaris o interessants. Clar, no sé fins a quin punt ara que seràs mare també és una cosa que tens aquí, no, en ment, de dir a veure com ho farem.
Sí, tinc un dilema. Estic allà de dir, tinc moltes ganes de passar tot el temps possible amb la criatura, de viure-ho, d'estar al 100%, però a la vegada no paro de visualitzar-me, doncs, amb ella aquí mamant i jo dibuixant. Doncs perquè tinc un... Bueno, m'agrada molt treballar, disfruto molt de la meva feina i no sé si sabré parar o si... Bueno, segurament és que no podré dibuixar. Tothom em diu, no et facis idees perquè després és que estaràs tot el dia donant de mamar i no podràs fer res.
La vida et passarà per sobre, no? Una mica.
Però jo, bueno, imagino això, no? Que potser és factible anar fent cosetes juntes.
Per cert, ara ja per acabar... Com, una curiositat, com hem de pronunciar el llibre, perquè, clar, escrit és molt fàcil, però a l'hora de comentar-lo, està escrit amb madr i el e, amb uns interrogants. Com l'hem de pronunciar, Liona?
Jo ho dic madre.
Tal qual.
En plan,
una mica mandé.
Seré madre o no seré madre?
Doncs avui la Liona, que ens ha vingut a presentar aquest madre, aquí al 9C de RAC1. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.
Maria, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Els del 9C ho deixarem aquí abans de marxar. Xavi Sierra, bona nit.
Bona nit.
De què hem d'estar pendents aquest cap de setmana?
Doncs de la CUP, que ha decidit si retira l'esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat. Recordem, sobre la taula, la coordinadora oberta parlamentària dels anticapitalistes tindrà l'última oferta que li ha fet avui el govern. Demà al migdia, els copaires faran una roda de premsa per exposar la seva posició.
Els del 9C ho deixem aquí. El programa d'avui l'ha fet possible el Joan Ferrús al control tècnic, l'Anabel Luna a la producció, el Xavi Sierra a la sotsedició i tota la redacció d'informatius de RAC1. Ara us deixem amb el Tu Diràs, Esports amb el Dani Aguilar. Que vagi bé, bon cap de setmana.
RAC1. Diuen que la vida està feta per gaudir-la. Per això ara, amb MyDreams de CaixaBank, pots estrenar avui mateix un cotxe, o una tele, o comprar el que vulguis, i no començar a pagar fins l'any que ve amb la targeta MyCard. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. MyCard. Targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer.
Vine ara al Black Friday de Mediamarkt i que no se t'escapin els autèntics preus Black, com un culet Samsung 4K de 55 polzades per només 799 euros. Aquesta oferta i moltes més ja a la teva botiga i a Mediamarkt.es. Mediamarkt, fet només per mi.
És el moment de pensar en el futur. A ESIC seguim treballant per formar-te amb la millor oferta formativa en graus oficials i dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, màsters i MBAs i formació online. Tu ets el futur. Arriba més lluny amb una formació líder en màrqueting, management i negocis digitals amb pràctiques en empresa i oportunitats internacionals. Informa-te'n. ESIC.edu/Barcelona.
Aquest any no et quedis sense el teu lot. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't a casa un lot de Nadal valorat en 115 euros. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons... Truca al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia cada dia i del sabor de Nadal amb Lots Martí. Aquest any no et quedis sense el teu lot. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't a casa un lot de Nadal valorat en 115 euros. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons... Truca al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia cada dia i del sabor de Nadal amb Lots Martí.
RAC1.
Aquest dissabte a les 9, el derbi, des de les 8, a RAC1.
El derbi es juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Alt.
RAC1. Tots som 1.
RAC més 1, podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fan al canal de YouTube de RAC1. Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb
RAC més 1.
Tots som
més
1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.